I doncs sí, són les 5:30 i avui tenim el plaer d'entrevistar a una pollencina que treballa ni més ni manco que a la Universitat de Cambridge, però ni més ni manco que en un equip d'investigació per trobar una vacuna per a la Covid-19. Maria Suau, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bé, Maria, moltíssimes gràcies per dedicar una estoneta del teu temps als pollencins, als oients de Ràdio Pollença, perquè tenim moltes ganes de conèixer el que estàs fent. De fet, per mi, ara has sortit del laboratori per poder xerrar nosaltres una estona, no?
Sí, ara he anat a l'oficina una estona per l'entrevista, sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en jo.
Bé, Maria, no sé, és una sort tenir una pollencina que ens pugui contar tot aquest món, perquè és un poquet desconegut per al públic en general. Però bé, començarem situant-nos oients. Maria, tu ets graduada en Ciències Biomèdiques, eh? Ara mateix et trobes investigant, com he dit, ni més ni manco que una vacuna per la Covid-19. Però bé, jo per començar m'agradaria que mos expliquessis com has arribat fins aquí, com has arribat fins a Cambridge i fins en aquest grup d'investigació.
Sí. Jo a Cambridge vaig fer una estada de 5 mesos, ja farà més d'un any, amb una beca Erasmus. Quan estava estudiant el grau de Ciències Biomèdiques, el darrer trimestre de la carrera, feim pràctiques i treball de final de grau i molta gent parteix d'Erasmus. I jo vaig demanar una beca Erasmus i me van agafar per fer un treball de final de grau a un grup de la Universitat de Cambridge. En el Departament de Medicina Veterinària, que és on estic ara també, però amb un altre grup. Jo feia feina amb Campylobacter, que és una bacteri que provoca problemes intestinals. Bé, això va ser durant el 2019. Després, una vegada m'he graduat, vaig anar a fer un altre Erasmus a Bèlgica i quan començava tot el tema de la pandèmia, de tancament de fronteres i això, vaig tornar a Pollença a passar el confinament a la meva família. I jo, en principi, ara per setembre havia de començar un màster a Londres. Però en tota la moguda que l'educació seria online i tot això m'ho he posat a cercar feina. I bé, vaig mirar qualque cosa a Mallorca, però la veritat és que no sortia res i vaig mirar en el departament d'aquí on havia fet l'estada d'Erasmus i vaig veure que hi havia aquesta oferta, bé, una oferta de feina. En un mateix departament, però amb un grup de recerca diferent. I bé, així és com he tornat.
Però Maria, no devia ser tan fàcil poder entrar en aquest grup de recerca. Vull dir, supos que havies de complir uns requisits, ja tenies un bon currículum, ja te coneixien bé d'antes, tenies una bona experiència en tu.
Perdó, pots tornar a repetir la pregunta?
M'ho sent bé, Maria, clar, estem connectades per WhatsApp, Anna Maria Cambridge, estem connectades per WhatsApp, però bé, si en qualsevol moment no me sents bé, m'ho dius i farem una cridada normal. Te demanava que no degués ser tan fàcil, no degués ser tan fàcil entrar en aquest grup, vull dir, has de complir uns requisits, a tu ja tenien una bona experiència en tu prèvia, vull dir, no agafaven a qualsevol per entrar, oh?
És a dir, jo no sé quanta gent varen entrevistar ni quanta gent se va presentar, però jo ja, o sigui, quan m'he presentat per aquesta posició de feina de recerca, jo m'ho vaig presentar amb la carta de recomanació del cap del grup d'investigació que havia tingut durant l'Erasmus, prèviament. En el currículum pues, he fet moltes pràctiques d'estiu, també les pràctiques durant l'Erasmus també eren relacionades amb malalties infeccioses, després també a Bèlgica estava relacionat tot amb malalties infeccioses, no. Vull dir que és un currículum, unes habilitats, per dir-ho de qualque manera, que he anat entrenant.
Quant d'any té, Maria?
Jo ara tenc 23 anys.
Ja m'ho diràs, 23 anys i mira on ets ja. Bé, enhorabona. Maria, abans de parlar de lo que estàs fent en aquests moments, que mos interessa molt, m'agradaria lo millor, que tu com a experta amb tota aquesta temàtica, que expliquis a lo millor per al públic en general què és una vacuna, com funciona, aquests objectius de la immunitat de grup, tot això, si mos ho pots explicar un poquet, resumint.
Val. Vale. Una vacuna, com a idea, bé, com a, per definició, diria que és un preparat biològic que és capaç de proporcionar immunitat, protecció contra una malaltia, a una persona o un animal. El que fan les vacunes és, com a crear un simulacre d'infecció, en el nostre cos, per ensenyar-li, bueno, per ensenyar-li, per preparar-lo, per lluitar, amb la infecció, en cas de que la infecció real per un patogen contra el qual la vacuna ha de funcionar, se produeixi.
Molt bé. I jo te volia demanar també, perquè s'ha creat tot aquest moviment antivacunes, eh? Què els hi diries als
Sí.
antivacunes sobre efectes adversos o sobre la importància d'aquesta immunitat de grup, que sabem que ha acabat amb moltes malalties? L'altre dia m'explicaven aquí els Rotaris de Pollença que s'ha erradicat la polio, a Àfrica, i tot això també va ser
Sí.
gràcies a la vacuna, no? Què diries tu als
Sí.
antivacunes sobre aquests efectes adversos o tot això?
Sí, perdó, que antes no he fet referència a el que m'havies demanat d'immunitat de grup.
Sí.
La immunitat de grup és una vez, un els objectius principals que té una vacuna és conferir pues, protecció individual, que tu com a individu, en cas de que estiguis exposat en un patogen real, no te posis malalt i que el teu sistema immuni sigui capaç d'eliminar-lo directament, però també o sigui, volem que la vacuna sigui capaç de conferir immunitat de grup. Això és perquè les vacunes no són, o sigui, no són perfectes, no són 100% eficaces sempre en totes les persones, perquè totes les persones som diferents i tenim sistemes immunes diferents i hi ha un petit percentatge de la població que pot ser que no, o sigui, que aquesta vacuna no li doni com a memòria, que no sigui capaç de... que sí que el seu sistema immune no sigui capaç de recordar com lluitar contra aquesta infecció. Per tant, necessitem que la immensa majoria de la població la rebi, estigui protegida perquè no hi hagi transmissió comunitària. Que ara amb el coronavirus se xerra molt de transmissió comunitària, que és quan el
Sí.
patogen circula de forma lliure, entre cometes, entre la població. Si tenim immunitat de grup, protegim en aquelles persones que o bé no estan vacunades perquè formen part d'un grup de risc, o que han estat vacunades però la vacuna no els hi ha conferit, no els hi ha proporcionat immunitat. Val?
Molt.
El que fa, bé, un moviment antivacunes va agafar força d'haver-ho, ara no me'n recordo si era el 97 o el 98, quan hi va haver un article que se va publicar de Lancet, que és una revista científica molt prestigiosa, que relacionava la triple vírica amb casos d'autisme. Val? Però més tard aquest article va estar detractat, va ser rebutjat per la comunitat científica perquè se va veure que el científic que estava al capdavant d'aquesta investigació pues havia falsificat dades.
Wow.
Vull dir, això és una informació que s'ha
Se va
contrastat i
contrastar
s'ha vist que era
després.
falsa. Però en un món occidental el moviment va agafar molta força i és un moviment pues, que encara arrosseguem avui en dia.
I la triple vírica, per exemple, perdona Maria, entra en és
Sí.
una de les que entra en el calendari, o no?
Sí. No me'n recordo quant de mesos, suposo quan ets bé, un infant, no sé, ara no
Sí.
me'n recordo quant de mesos te la posen. Però això sí, efectes secundaris, les vacunes en tenen, no tothom, però estem xerrant d'efectes secundaris com pues, que te surti un cop, tenir unes dècimes de febre, sí, són uns efectes secundaris que jo si ho comparo, si me demanen si m'estim més tenir unes dècimes de febre o que me faci mal o braç un parell de dies haver de passar el tètanos, que a lo millor no comptes, pues
Clar, és
jo no ho
que
penso dues
vull dir,
vegades.
entre tu i jo, Maria, a tu tota la vacuna que se pugui posar, molt l'han de posar, no?
Jo sí,
Perquè ara per
100%.
la meningitis, que ara també s'està recuperant a molt d'adolescents de la meningitis, clar, és que parlem de malalties mortals.
Sí. Són malalties infeccioses que ara, pues, a la majoria de la població, pues, ja mos sonen o no mos sonen o mos sonen menys, però perquè han deixat de ser un problema a dins les nostres societats precisament gràcies a les vacunes.
Clar.
A les vacunes i a programes de sanejament, potabilització de l'aigua, intervencions aquestes. Mm.
Molt bé, doncs tenim clar el que és una vacuna i la importància que té, per tant tu estàs ara dins aquest projecte, dins aquest grup que investiga una de les vacunes de la Covid-19. Expliqui'ns, Maria, i de com és aquest projecte que estàu desenvolupant.
Val, sí, a dins del meu grup tenim ara mateix tres projectes en marxa. Un projecte que supos que és més interessant és el de la vacuna per coronavirus. I el que té de particular aquesta vacuna que estem desenvolupant és que idealment hauria de conferir protecció versus el SARS-2, que és el coronavirus, bueno, quan dèiem coronavirus ara mateix ens referim a aquest coronavirus, però també contra el SARS-1 i el MERS, que són dos virus de la família de coronavirus també, que varen botar, per dir-ho de qualque manera, d'animals a persones fa un parell d'anys i varen provocar brots que se varen poder controlar. Eren més mortífers que el SARS-2, però... se varen poder controlar. I la nostra vacuna, pues, idealment, la idea seria que conferissin protecció contra un màxim nombre de coronavirus, de soques de coronavirus possible.
Quantes vacunes contra la Covid-19 hi ha en aquest... Quant de projectes, quantes investigacions hi ha en aquest moment, tu saps?
Perdó, pots repetir? Ara
sí, sí Maria, deia, en aquests moments, tu saps quantes vacunes s'estan investigant contra el coronavirus? Quantes n'hi ha en marxa?
Sí, en marxa ara mateix n'hi ha d'haver 250 de vacunes candidates.
Sí, sí.
Bueno, vull dir, projectes de vacunes candidates,
sí.
Perquè nosaltres, per exemple, som un projecte i només dins del nostre projecte pues, estem xerrant, o sigui, nosaltres manejam d'haver... Crec que són d'haver 100 com a candidates. M'explico?
Sí.
Després hi ha un tema que com que són els estudis que arriben més en els mitjans de comunicació són les vacunes que ja estan en fase clínica, que n'hi ha, i amb aquestes n'hi ha d'haver 50 que estan en fase clínica, que és quan se posen se mira si són eficaces i segures en persones.
I la vostra, Maria, en quina fase està? En quin punt es troba el vostre projecte?
Nosaltres amb coronavirus estem en fase preclínica, o sigui que encara estem mirant amb animals, amb ratolins i hàmsters, i ara entre la setmana que ve i l'altra s'han de triar quines són les millors candidates per passar estudis de toxicologia que no fórem aquí.
És a dir, que ja passaven els humans, no?
Sí, i després d'haver fet aquests estudis de toxicologia, pues ja se passaria a fer estudis clínics. Però és un procés burocràtic,
Maria,
que dur bastant de temps.
Sempre m'ha cridat molt la curiositat, com es fa la selecció en els humans candidats a provar la vacuna?
Val, com se fa la selecció dels humans? Val, els estudis clínics, quan passàvem de provar les vacunes d'animals a persones, es xerràvem de tres fases. A la primera fase, bàsicament el que ens interessa és que la vacuna sigui segura. I també començàvem a mirar un poc si és eficaç i quin tipus d'immunitat ens dona i ens produeix això. En fase 1, sempre se va, bueno, en totes les fases se va super, super a l'altre, però en fase 1 tenim un grup de persones, de voluntaris, molt reduït, que sempre seran persones sanes que no hagin patit la malaltia, o sigui que no formin part de cap grup de risc. Després, quan s'ha vist que tot funciona bé en aquesta fase, passam a fase 2, on la N, la quantitat de persones que reben la vacuna, ja és més gran i també s'introdueix el grup placebo, que és un grup que rebrà una vacuna falsa, per dir de qualque manera, que no els hi poses la gent que en teoria contra el qual el teu sistema immune ha d'aprendre a lluitar, bàsicament. I després, en fase 3, o sigui, la diferència entre fase 2 i fase 3, bàsicament és un número de participants i les característiques d'aquests participants, pues, que se van introduint com a grups de població de diferents àrees geogràfiques i ètnies, de diferents grups d'edats i de diferent grup de risc.
Molt bé, i de, no sé, bé, ja aneu, sí. aneu ben encaminant, o sigui, ara aviat ja començareu aquesta fase ja amb us humans, no?
Perdó, pot trobar-me sí, massa greu, però que, ara di, sí, pot sonar repetit.
Sí, Maria, dic que aneu ben encaminats, perquè si ja heu fet aquesta fase de ratolins i hàmster, que per cert ha anat bé, els ratolins i hàmster estan bé...
Sí, sí, sí. Amb ratolins i hàmsters no hi ha hagut cap tipus d'efecte secundari.
Molt bé, i de molt bona notícia. I Maria, tu què sí, fas sí. exactament? Quina és la teva feina? I imagina que deus estar treballant moltíssimes hores, no?
Sí, la meva feina en un dia a dia de laboratori, per lo que fa en un projecte de corona, perquè també faim feina amb una vacuna per la grip, però per corona jo de moment de lo que m'he encarregat més és de fer assajos de neutralització, que són uns experiments que feim per mirar si el sèrum, si la sang de ratolins que estan immunitzats són capaços de neutralitzar, de matar entre cometes en un virus o no. A nivell de laboratori. Sí, ho fem.
Molt bé.
I després per la grip estic encarregant de dissenyar una prova de diagnòstic de PCR per poder veure si quan infectem en els ratolins amb un virus real són capaços de neutralitzar-lo o no. És a dir, com fer PCRs en els ratolinets.
Ah. Està bé. I t'hi passes moltes hores, Maria, dins un laboratori?
Sí, moltes no? hores i bastant intenses, però bueno, dins recerca, ja ho, per sort o per desgràcia, ja ho tens bastant assumit des del principi, que serà així.
Però bé, imagino que estàs molt contenta, no?
Sí, sí, estic supercontenta. Estic aprenent molt.
Ja ho crec.
I és, sí, és emocionant. Bueno... Me sap greu utilitzar la paraula emocionant, però és com és molt motivador estar fent feina amb una malaltia que està tan al dia, no? Perquè normalment el que passa quan estudies malalties infeccioses, normalment en un món occidental la gent ha estat recentment poc interessada en aquest tipus de recerca.
Però ara hi ha més interès que mai, sí. Maria.
Perdó?
No, dic que ara és que el que esteu fent vosaltres és el que tothom està desitjant i esperant.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
A més, quan tu dius emocionant, no la paraula, però en certa manera és que ets molt afortunada, perquè m'agradaria destacar que en aquest grup de laboratori on treballes ja varen desenvolupar fa una sèrie d'anys una vacuna contra diferents febres hemorràgiques, entre elles l'èbola. Vull dir que estàs amb un grup de prestigi, podríem dir, no, Maria?
Sí, és un... Bueno, és més que un grup, normalment se sol xerrar del que està en el cap d'un grup, té una trajectòria amb aquest tipus de virus bastant impressionant.
I Maria, bé, tu has dit que n'hi havia, a lo millor ara, 50 estudis que ja estan en fase clínica. Tu quan creus que mos arribarà sí. aquesta vacuna, Maria? Que mos agradaria fos la teva, mos agradaria fos la que estàs fent tu. La pregunta del milió. Nosaltres desitjaríem que fos la que estàu creant vosaltres.
Bueno, la primera no serà perquè un grup de la d'Oxford, que és la que està més avançada, és un grup que ja feien feina desenvolupant vacunes de coronavirus des de feia temps i ja tenen tota la part aquesta de recerca amb animals, ja la tenien feta d'abans amb una vacuna per un virus de MERS, el que va votar de camells a persones. Jo no sé quan tindrem una vacuna, però jo crec que d'aquí un any la situació serà molt diferent a la que és ara.
Esperem, Maria.
Sí.
Esperem que toqui amb mi molt. No feia ni una setmana que estàvem confinats i vares escriure un article al Punt Informatiu amb el títol El nou coronavirus 2019, ciència i responsabilitat social, on repassaves informació clau referent al tema des d'un punt de vista científic. Me va agradar molt també el que deies de lluitar contra el virus de la desinformació, que bé, tu has vist durant tots aquests mesos, tot a través de xarxes socials, de WhatsApp, ens ha arribat una quantitat de desinformació, de notícies falses, de fake news, i sí, també nosaltres, els periodistes, hem tingut un poc la responsabilitat d'intentar donar la informació clara, la informació contrastada, la informació real, però bé, això també és un problema, no, Maria?
Sí, sí, les fake news han estat un problema molt gran durant per el control d'aquesta pandèmia. I aquesta desconfiança social cap en un món de la recerca i cap en un món de la ciència també crec que és algo que ens hauria de preocupar i que ens hauria, bé, que hauria de fer, que ens hauria de fer replantejar-nos com a societat, perquè hi ha aquesta desconfiança. I perquè estan, o sigui, perquè hi ha aquesta desconfiança, però alhora és tan fàcil que hi hagi determinats grups de la població que se creguin notícies falses o que no, sí, que no s'afin de la comunitat científica.
La veritat que sí. Continues fent aquests articles. N'has fet uns quants ja en el Punt Informatiu, no?
Bueno, em vaig escriure, crec que em vaig escriure tres i me feia ganes continuar, però sincerament,
no tens
des
temps.
Que vaig arribar he anat tan de bòlit que no he tingut temps de seure-me a dir val, ara escriuré aquest, un altre article de divulgació, perquè duen bastanta feina, i, però és algo que m'agradaria tornar a fer, perquè la divulgació és un sí, crec que és
molt important,
és molt important, i crec que els científics uns pecam moltes vegades de no ser capaços d'explicar conceptes biomèdics, en el meu cas, a la població general, de convèncer, perquè les conclusions a les que arribam són vàlides, o més vàlides que les de les fake news, per exemple.
I tant que sí. Bé, tu ets bona comunicadora, Maria, així que quan tinguis temps, anima't. Com és el teu dia a dia per Cambridge, però quan no estàs en un laboratori, com està la situació allà?
Pues la situació, bueno, el meu dia a dia a Cambridge, jo si ho comparo, per exemple, quan vaig estar aquí d'Erasmus, és que no hi ha color. Perquè és com, o sigui, ara el que crec que està passant és com que crec que totes les coses que feien Cambridge com a experiència tan especial no poden passar. Però, o sigui, el meu dia a dia ara mateix, perquè la situació del Regne Unit està, bueno, pues van per el mateix camí que Espanya, bàsicament.
Sí.
Vinc a fer feina en un laboratori, faig les hores que hagi de fer, ja ara mateix se fa fosc, ara ja és fosc.
Sí, allà encara pitjor que aquí,
de vegades les 5. I poca cosa més, de vegades feim alguna cosa amb la gent del laboratori, però també ens han demanat que anem super, super, super alerta, de per favor, pues, que no anem a pubs, que no estiguem a puestos tancats, perquè com que feim feina amb el virus de coronavirus, si un de nosaltres dona positiu, no poden demostrar que no haguem agafat el virus a dins del laboratori, degut a que estiguem fent una manipulació incorrecta del virus, i s'hauria d'aturar tot el projecte durant un parell de setmanes i no ens ho podem permetre. Per tant, sí, tinc una mica de vida social, però
poqueta,
no, la veritat.
Poqueta. Bé, Maria, per aquí no te pensis, que tampoc no en tenim massa, així que...
No.
I quan vendràs per Pollença? Està encara en fora la data de venir cap aquí?
Pues no sé, jo vull venir per Nadal. Volia venir també ara a finals d'octubre, però bueno, així com està la cosa és impensable, més a més perquè en tornar hauria de fer quarantena.
Ah,
i perquè no seria responsable ara mateix per part meva de cara a un projecte, però jo per Nadal jo espero poder tornar.
Clar, fer una escapadeta, no?
Sí, com, dues, com que també no, no m'hauré agafat dies lliures,
te toca, Maria,
m'intentaré agafar dues setmanes bones i poder, a més, si puc tornar a Pollença.
Ho enyores.
Perdó?
Ho enyores o no ten temps de pensar-hi?
Bueno, no he tingut molt de temps, però sempre, sobretot per ho tens, senyora molt. Un hivern a Mallorca, després d'haver estat dos hiverns, serà el segon hivern per un hort d'Europa, donaria un dit de vegades per ho temps que teniu.
Sí, la veritat que avui, Maria, anem amb manilla curta, però bé, està tot molt trist, eh? Tu ja ho saps, aquí ara està tot molt trist, només mos poden reunir 6 persones, ja. Bé, ja saps sí. Tota la situació com està, però bé, aprofita sí. Aquest moment que és únic, és únic, i estàs creant, no?, una de les coses que més espera ara mateix tota la població mundial. Bé, Maria, vols dir qualque cosa que no t'hagi demanat?
Així com referent en un programa o en un projecte, crec que no. El que sí que m'agradaria recordar a la gent que la recerca, que, o sigui, que ara tothom està molt interessat per la situació de la recerca, de men, quins medicaments funcionen millor per lluitar contra el coronavirus, quan tindrem la vacuna, sí. I que està molt bé i que m'està agradant que la gent estigui interessada per temes científics, però que la recerca no només la necessitam quan hi ha una pandèmia mundial, sinó que la necessitam cada dia.
S'hauria d'invertir més econòmicament en aquestes, sí. Amb aquestes sí. Investigacions, no, Maria?
Sí, i sobretot bueno, a Espanya és com és un típic tòpic que hem sentit 50 vegades, però és una, és un, és una feina molt precària. I això que és que, bueno, a Mallorca tampoc no és que tinguem, que no tenim molta recerca biomèdica, però això que vaig estar mirant un parell de feines, no me'n varen donar cap, i a la primera que vaig tirar a Reino Unit,
mira,
m'ho varen agafar.
Mira, de pollencins pel món en tenim molts, que grans valors, grans estudiants que heu trobat feina en aquests punts. I de Maria, moltíssimes gràcies. Jo també no sé si vols fer qualque tipus de recomanació a la gent de si han de fer bonda, com ens han de portar.
Que siguem responsables, no només a nivell individual, però també a nivell social. Que el fet de que tu no siguis en un grup de risc i que no, la teva vida no corri risc per el fet de posar-te malalt de coronavirus no significa que puguis deixar de relaxar-te ni deixar de pensar en les o de protegir a les persones que sí que estan amb aquest risc.
Ara no sé si saps que Pollença, avui, les darreres dades tenim 6 casos positius. Vàrem arribar a pujar a 30 i pico, hem anat davallant i ara mateix tenim 6 casos positius a Pollença. Per tant, ara mateix estan bé, podríem dir. Però bé, no mos hem de relaxar.
Sí, han de tenir seny.
Han de tenir seny.
És molt dur, però... Sí, com millor mos portem ara i com més responsable siguem ara, més ràpid en podrem sortir. Sí.
Molt bé, idò, Maria, bé, ja estarem pendents, mos aniràs contant quan passis una altra fase, intentarem tornar-te a telefonar perquè volem seguir un poquet les teves passes, encara que sigui així a la distància. Si tens una estoneta, sí. Mos agradaria poder tornar parlant tu més endavant.
Bé, moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en jo.
Idò, gràcies a tu, Maria. Sé que ara has de tornar al laboratori i ha estat un plaer. Avui hem entrevistat a Maria Suau. Ella és una jove pollencina, 23 anys, ha dit, treballa a la Universitat de Cambridge amb aquest equip d'investigació per trobar, entre altres projectes, una vacuna per la Covid-19. Maria, gràcies, molta sort, cuida't, una passada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu. Adéu.